Les 9 i 17, a les 4 i 17, ho vam viure la setmana passada, en aquest cas, el govern de les Illes Balears, en aquest cas, conformat pel Partit Popular i amb el suport extern de Vox, va aprovar al Parlament el decret de govern que permetrà reclassificar sòl rústic per poder construir més habitatge, en un principi a Palma, si bé s'extendrà a tots els municipis a través d'esmenes durant la tramitació parlamentària de la llei, en un principi per habitatges de més de 20.000 habitants. Volem saludar un momentiu, en aquest cas, a José Francisco Reinés, ell és director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern de les Illes Balears. Molt bon dia, senyor Reinés.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Aquest decret llei, aquesta llei, no es podrà aplicar a Formentera?
Bé, sí que es podrà aplicar a la part que afecta en aquells municipis, bueno, en aquest cas a la illa, que té més de 10.000 habitants. Per tant, és a dir, ja com a
Més de
dues.
10.000 són, finalment, perquè en un principi llegíem que a mesura, amb les esmenes, o
Sí,
sigui,
jo.
a través de les àrees de transició, sòl rústic es poden classificar com a sòl urbanitzable per construir.
Sí,
Sí, m'ho explica
no,
perquè.
jo l'explic. És a dir, el que hi ha actualment, és a dir, el decret llei, que actualment està només el que és el límit del municipi de Palma. Això és el que està en vigor a dia d'avui. Ara el decret llei es tramita com a llei en el Parlament i aquí el que hi ha són dos apartats, diguem, que s'introduiran com a esmenes. Un primer que afecta en aquells municipis de més de 10.000 habitants i, per tant, en aquest cas sí que entraria a Formentera, no? I aquest apartat el que implica és que els projectes residencials estratègics es podran desenvolupar en aquells sòls urbans no transformats i també en sòls urbanitzables. Per tant, en aquells casos que Formentera, en aquells àmbits que Formentera tingui unitats d'actuació, per exemple, en sòl urbà pendents de transformar, en aquest cas, segons les condicions que posin les esmenes, sí que es podria aplicar en aquells àmbits dins el sòl de Formentera. Ara bé, com hi ha un segon apartat que afecta en els municipis de més de 20.000 habitants. En aquest cas, sí que Formentera quedaria fora de l'àmbit d'aplicació i en aquest cas seria quan aquests municipis, si han esgotat la majoria dels seus sòls urbans i urbanitzables, podrien disposar i podrien classificar a través d'una modificació puntual de planejament, podrien incloure el sòl rústic en aquelles àrees de transició, exclusivament en àrees de transició, podrien classificar nou sòl urbanitzable en les àrees de transició, però només afectaria en els municipis de més de 20.000 habitants. Per tant, Formentera quedaria en el primer apartat, en aquells que són de més de 10.000 habitants.
Sí, apartem, doncs centrem-nos, focalitzem-nos en aquest primer apartat de més de 10.000 habitants, que és el que, en aquest cas, doncs sí, la majoria dels nostres oients són formenters, doncs els interessa més. Parlava, doncs, de zones d'unitat d'actuació, o sigui, quan hi hagi unitats d'actuació previstes en zones urbanitzables. En zones urbanes, disculpi, perquè ens podem fer una idea. O sigui, que hi ha llocs on, en un principi, no es podia construir, diríem, en els nuclis de Formentera que estan previstes zones d'actuació, ja s'hi podrà construir?
No, 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 no. En aquest cas, allà on ja està previst un creixement en sòl urbà, no, serà d'aplicació aquests projectes residencials estratègics. És a dir, aquesta llei, quan s'aprovi com a llei, diguem que no donarà, no ampliarà l'abast de nous creixements dins Formentera. S'aplicarà en aquells sòls que ja estaven previst com a creixement, és a dir, que poden ser unitats d'actuació dins el sòl urbà. El que passa és que el que permetrà és que en aquelles unitats d'actuació es podran desenvolupar amb més densitat, es podran fer més habitatges. Sí, és a dir, se podran fer més habitatges sempre i quan el 50%, almenys el 50%, estiguin sotmesos a qualsevol règim de protecció. És a dir, li donen les noves condicions, és optatiu, l'aplicació del projecte residencial.
És optatiu pels promotors, clar.
Sí, bueno, i l'Ajuntament, la que té, el fi, perdona, l'Ajuntament, en aquest cas el Consell,
Sí.
el que ha de determinar en aquest cas és si la documentació que li aporten els propietaris o promotors s'adequa a les condicions de la llei. I si els paràmetres, nous paràmetres, mitjançant el que ha de presentar el promotor o els propietaris d'aquells terrenys, és un estudi previ, no? I amb aquests estudis previs el Consell ha de determinar si tenen les característiques i compleixen les condicions de la llei, i si compleixen les condicions de la llei, el Consell pot, diguem, pot donar el vistiplau perquè aquell projecte residencial estratègic continuï endavant i se pugui tramitar. És a dir, l'avantatge en el final d'aquests projectes residencials estratègics són dos, bàsicament. Una, que dona més densitat i més habitatges en aquella zona perquè se puguin desenvolupar, ja que hi ha una necessitat real de habitacional i d'habitatges, el que dona és més potencial d'habitatges, però sempre i quan almenys el 50% siguin sotmesos a qualsevol règim de protecció mitjançant o habitatge protegit o habitatge de preu limitat. I un 15% s'ha de cedir també en el Consell, en aquest cas.
Sí, sí, perquè
això és un avantatge. I l'altre avantatge és que la tramitació és molt més ràpida que el que és el procediment ordinari. O sigui, el que és la documentació, tota la documentació s'unifica amb un sol tràmit, mentre que en el procediment ordinari solen ser tres tràmits, que és el procediment del pla d'ordenació, el procediment del projecte de compensació i el procediment del projecte d'urbanització, i per tant són processos molt més lents.
D'acord, aquí hi ha dues qüestions. Per una banda, llegíem en aquest cas que el conseller d'Habitatge, José Luis Mateos, havia assegurat això, que el 50% d'aquestes edificacions seran destinades
per a residents exclusivament.
Habitatges de protecció pública, d'alguna manera, o de preu limitat,
sí.
I també un 15% d'aprofitament per construir habitatge de protecció pública, serà cedit al Consell. Però, clar, això ho havíem llegit, en aquest cas, en aquestes àrees de transició. En el cas de Formentera, de 10.000 habitants, també, s'aplicaran aquestes altres actuacions.
Sí, 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 es podrien tramitar, també, sempre i quan també és vera que els projectes residencials estratègics indiquen unes condicions de mínim número d'habitatges, és a dir, quan són unitats que contenen 20, 30 o 10 habitatges, a Pantura no entrarien, es poden ser unitats discontínues, és a dir, se poden juntar diversos propietaris, diferents unitats d'actuació, i que totes elles sumin un global que actualment per a Palma està pensat en més de 100 habitatges, i quan se faci aquest global de 100 habitatges se podria tramitar com un únic projecte residencial estratègic.
I, d'altra banda, també, com vostè mos deia, disculpi un segon, aquestes promocions en unitats d'actuació en zones urbanes, doncs seran, si es fan aquestes promocions, seran molt més ràpides pel que fa amb un problema, diríem, gairebé perenne, que és el de la llicència urbanística. Assegureu 18-24 mesos.
Sí, clar, és a dir, que les tramitacions urbanístiques, sobretot dels sòls urbanitzables, també els urbans no transformats, però de tots dos, tant els sòls urbanitzables com els sòls urbans no transformats, que serien les unitats d'actuació, és que són tramitacions molt llargues. Hi ha casos una mitja entre 10 i 15 anys de tramitació. I després se comença la tramitació de l'edificació. Estem xerrant només de tràmits a nivell de sòl, per tant ja són tràmits molt llargs. L'estimació que ha fet a través del procediment creat amb el decret llei és que les tramitacions dels terrenys tinguin una durada entre 18 i 24 mesos. Per tant, és una retallada molt, molt, molt considerable. I a partir d'aquí ja se podrien simultanejar el que són les obres d'urbanització i les obres d'edificació. Per tant, ja se podria urbanitzar i edificar al mateix temps. I per tant, clar, hi ha una retallada molt, molt, molt important de lo que seria tot el procés, tant de tramitació de lo que serien els sòls com després per poder edificar d'una forma ràpida.
No sé si estan en contacte amb el Consell Insular de Formentera, amb el Consell d'Habitatge d'aquí del Consell Insular de Formentera sobre aquest assumpte. Vull dir, si no hi ha una, si no sorgeix una promoció, un propietari doncs, que vulgui doncs, fer doncs, aquestes noves edificacions i es vulgui collir, com vostè deia, que és opcional,
sí,
aquesta mesura, suposo que aquí és el Consell on hi entra. No sé si estan en contacte amb el Consell Insular
de Formentera. Bé, ara començarem, de fet, ara començarem els contactes amb els... ja he dit que l'acord va ser just abans de les vacances de Setmana
sí.
Santa, va ser dilluns, dimarts es va votar en el Parlament la convalidació i a partir d'allà doncs ja ens posam en contacte tant amb els diferents consells com amb la Felip també, com amb les diferents associacions, per tal d'incorporar durant el tràmit d'esmenes doncs, totes aquelles aportacions que des dels diferents consells també es pugui fer bueno, per ajustar també clar, la realitat i les condicions de cada illa.
Deixa't demanar-li per les crítiques que ha rebut aquesta decisió per part doncs, de l'oposició, però una banda doncs, a Negueruela, el portaveu de PSOE, Iago Negueruela, denunciar que el govern aprova el que es coneix en castellà un pelotazo de 670 milions d'euros que regala als promotors immobiliaris amb aquest decret, o per exemple en aquest cas a Ferran Rosa de Més per Mallorca acusava el govern també de permetir pelotazos en tota la illa, parlava de més especulació, un nou atac i consum del territori que diu que no té sentit quan hi ha 100.000 habitatges buides, 90.000 llits de lloguer turístic i desenes de solars en sòl urbà consolidat. Què els hi diria?
No, jo bàsicament li diria que això és una mesura més de tot el pla de xoc que ha posat en marxa el govern des de fa un any i mig, quasi dos anys. El que se tracta és una bateria de mesures que posa en marxa el govern, que ells en el seu durant 8 anys només varen apostar per una, per lo que seria la promoció pública i varen fer no va arribar si no recordo malament, entre 400 i 500 habitatges en 8 anys, i per tant el que posa en marxa ara el govern és tota una bateria, un pla de xoc que afronta aquest greu problema de l'habitatge des de com és té múltiples causes, també s'ha de solucionar amb múltiples solucions. I des de la posada en marxa d'aquest decret llei que permet l'obtenció de sòl d'una forma àgil i permet l'edificació d'habitatges a preus assequibles per als residents per les Illes Balears. També el que és el decret llei d'emergència habitacional que se va aprovar fa un any i mig i també permet l'obtenció de nous habitatges per a les residents a preus assequibles. El programa Lloguer Segur...
Sí, sí, jo precisament li volia demanar pel programa Lloguer Segur i també per la reconversió de locals comercials en habitatge amb aquestes plantes baixes. Han tingut zero incidència a Formentera.
Lo que seria el programa Lloguer Segur en aquests moments no tenim les dades concretes per... Sé que el que tenim les darreres dades que hi havia més de 400 expedients en marxa, no tinc les dades aquí mateix concretes desglossades territorialment, i el que sí que hi havia a Formentera era una promoció que s'havia acollit amb un canvi d'ús d'equipament a ús residencial i per tant a través del decret llei s'havia pogut projectar habitatges en el que seria abans d'ús d'equipament a un ús residencial d'habitatge públic, i després també hi havia una promoció que s'havia acollit a el que era els increments d'alçada.
Bueno, moltíssimes gràcies. Li demanaria sobre la qüestió de la inspecció turística, si creu que és com està fent Eivissa, com intenta fer Formentera, és la manera doncs, d'intentar alliberar habitatge de lloguer doncs, en aquest cas doncs, per a la ciutadania doncs, resident a les Balears tot l'any.
Sí, bueno, bé, l'inspecció turística és la feina que estan fent els consells insulars. En aquest sentit, crec que és bàsica. És a dir, tot el que és recuperar aquests habitatges que de forma il·legal, de forma fraudulenta, s'estan destinant al lloguer turístic quan no tenen cap tipus d'habilitació ni cap tipus de llicència i per tant, són habitatges que s'han de destinar sí o sí a l'ús residencial. Crec que és una feina bàsica importantíssima la que han de fer els consells insulars en les seves competències d'inspecció turística per tal de recuperar i de prohibir aquest ús turístic als habitatges i que aquests habitatges només es poden destinar a l'ús residencial. I crec que això és una feina bàsica que en molts de casos s'està traient molt, 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 molt de rendiment. Sé que també a Eivissa, a través de lo que seria l'impost de turisme sostenible, ha pogut fer una ampliació de plantilla i també dotar de recursos tècnics per poder incrementar tota aquesta inspecció i jo crec que totes les illes estan posant les piles per intentar lluitar contra aquesta lacra.
Deixem donar-li ja que estem parlant amb vostè. És que la situació és realment, podria dir, doncs, bastant dramàtica a Formentera ara mateix en matèria d'habitatge, amb moltíssima gent, doncs, bé, amb gent que ha de marxar de l'illa i ja des de fa uns anys amb una tendència que va creixent i gent, doncs, que no troba on viure i que realment, doncs, o paga preus absolutament fora d'òrbita, bueno, alguns n'hi diuen de mercat. Aquí, doncs, el Consell d'Habitatge pareix, doncs, que les mesures que està prenent, les poques, doncs, no són massa eficients, per no dir zero, però clar, les competències en habitatge són sobretot d'àmbit autonòmic.
Clar.
Vostè és director general d'Habitatge i Arquitectura. Sabem que en aquest cas la casuística a Formentera és diferent que potser, doncs, a Mallorca, on hi ha poblacions més bé de preu que d'altres, o hi ha
Sí,
barres
totalment
més...
diferent, sí.
Aquí a Formentera és molt diferent. Què pensen que es pot fer a ser nostra illa? Perquè ja li dic, les polítiques, en aquest cas el decret d'emergència habitacional, les mesures que s'han pres aquí a Formentera, per les dades que nosaltres tenim, no han tingut efecte.
Clar, ha tingut efecte desigual a moltes zones. Unes zones sí que han tingut més, unes altres zones han tingut menys. Clar, és vera que a Formentera tot el que és són mesures que s'apliquen a el que són sòls urbans consolidats, amb canvis d'ús d'equipaments, i en aquest cas Formentera no té equipaments que siguin susceptibles de canviar a l'ús residencial com si serien altres bandes. Tampoc entenc que em pugui interessar unes determinades mesures en increments d'alçades, el que són els canvis d'ús de local, tampoc en aquest sentit no són viables en molts dels casos i el que pot una de les mesures que se podria diguem que podria aplicar-se en el cas de Formentera, serien bé estudiar aquestes unitats d'actuació que a través de la futura llei que s'aprovarà amb el dels projectes residencials estratègics, potenciar aquestes unitats d'actuació que és allà on hi ha possibilitats de créixer i de crear més habitatges i que aquestes unitats puguin destinar-se almenys el 50% a habitatges de preus assequibles i només per a residents a Formentera. Això jo crec que seria una mesura que tindria incidència important, donat que entenc que Formentera, el que és en la condició que té de territori molt, molt, molt limitat per les seves condicions i les seves característiques, fer nous creixements de sòls urbanitzables a dia d'avui està bastant, bastant, bastant limitat i per tant, el que interessa són reconversions dins el sòl urbà existent o bé densificacions dins de les unitats d'actuació.
Bé, mala peça al teler, difícil la solució Formentera, perquè realment la majoria d'especialistes s'està arribant a un consens que clarament hem arribat a un punt que es necessita doncs, més habitatge doncs, per intentar doncs, solucionar aquesta situació. Se n'ha de fer de nou, però Formentera té les mesures, l'extensió que té,
clar,
no dona permès, i a més també les figures de protecció que per descomptat hi han
sí,
de ser.
Sí, i les infraestructures que té, que també en aquest cas pues, estan limitades a la seva població i també amb un increment molt important durant la temporada turística. I això també se sofreix molt a l'illa.
Moltíssimes gràcies, en aquest cas, senyor Reynés, José Francisco Reynés, director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern Balear. Molt bon dia.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.